Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
La intel·ligència artificial, com ho va fer abans de la digitalització, ens donarà moltes oportunitats per transformar ciutats com Barcelona. En aquest episodi en parlem amb Lluís Ortega, professor titular del Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya i que ha ensenyat a Chicago, Boston i Viena. Procurem mirar-nos-ho amb realisme i entendre, sense grandiloqüències, de quina manera ens pot ajudar la intel·ligència artificial en l'urbanisme i l'arquitectura i quins desafiaments suposa. Lluís Ortega, tot seguit, a Santa Eulàlia. Lluís Ortega, benvingut a Santa Eulàlia.
Gràcies, moltíssimes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Deixa'm començar preguntant-te el mateix que li demanem a tothom. Com veus Barcelona com a veí?
La meva visió de Barcelona és relativament recent i antiga, en el fons que jo he viscut molts anys a Barcelona, però també he estat molts anys a fora, amb el que la meva percepció va canviant molt amb, segons la meva experiència personal, diguéssim, no? O sigui, jo crec que ara Barcelona està en un moment, diguéssim, una mica contradictori. Per un costat és un lloc d'excel·lència urbana, jo crec, vull dir, és reconegut internacionalment. L'experiència com a veí és molt diferenciada segons on visquis. Aquesta és la meva percepció, diguéssim, no? I també molt diferenciada segons la generació a la que pertanyis. O sigui, es comença a fer una ciutat que comença a diferenciar molt la qualitat de vida segons la teva capacitat de viure de certa manera a dintre del que és la ciutat, no? La meva personal és molt agradable. De fet, vam tornar als Estats Units perquè ens agrada viure a Barcelona. Vull dir, és una ciutat molt plantera.
Parles d'un tema de serveis disponibles en el teu entorn, d'un tema de soroll, d'un tema de...
Bueno, una mica de tot. És una percepció una mica integral, diguéssim, perquè hi ha per un costat la percepció de que la ciutat està cada cop més vinculada a un tipus d'economia determinada que deixa fora molta gent, diguéssim. La classe, diguéssim, mitjana jove es veu cada cop més expulsada cap enfora. I per un altre costat, és una idea que sense dubte és privilegiada per el context gairebé geogràfic, cultural, i per tant costa molt de queixar-se de manera com absoluta, perquè al final és un luxe viure a Barcelona, no? Llavors tens aquesta mena de contradicció, el que diuen els americans, un mixed feeling, entre pensar que ets un luxe viure a Barcelona i veure-hi, quan hi vius, molts problemes que et sap greu, no? Perquè és una ciutat que té capacitat per acollir molta diversitat i, en el fons, jo crec que està perdent una mica aquesta capacitat, no?
Per què l'està perdent?
Bueno, suposo que són dinàmiques en molts casos de tipus econòmic, que són globalitzats, de pressió de cert tipus d'activitat, i per tant el cultiu, diguéssim, del teixit habitacional, per exemple, condiciona molt qui pot viure i qui no. I després per un tema també de dinàmiques també com que són externes a la pròpia ciutat, no? S'ha fet un lloc tan atractiu que mor una mica d'èxit, en el sentit que és capaç d'atreure gent de tot el món que veuen la ciutat a vegades com un lloc per viure, altres vegades com un lloc de consum i altres vegades com un lloc d'inversió, no? I això condiciona molt el que és les dinàmiques urbanes.
Podem aspirar des de la governança de la pròpia ciutat o de la Generalitat, amb els límits competencials i amb els límits que tenim, de reduir aquestes diferències entre la qualitat de vida en uns punts de la ciutat i en uns altres, o en un tipus, en unes generacions i en unes altres? És una qüestió del sistema, de la deriva del sistema global, o hi ha un... Barcelona té un potencial per lluitar contra això?
Jo crec que sempre hi ha marge. Vull dir, jo tendeixo, però per raons també potser biogràfiques, a fer sempre com més autocrítica que no a disposar l'argumentari amb un problema d'expulsar la responsabilitat cap enfora, no? Jo crec que sempre hi ha marge de molts tipus, i jo crec que una mica el reflex d'això són les dinàmiques polítiques de la ciutat, no? I jo crec que hi ha consensos en coses de grans temes, però en canvi no hi ha un consens en els models a construir. I això vol dir que dintre de la pròpia dinàmica interna de la ciutat i de la governança local hi ha possibles models alternatius entre ells, amb el que vol dir que hi ha un marge de maniobra, no?
Com a arquitecte deies, som en un moment d'excel·lència urbana. En quines coses ho pot palpar això un veí no necessàriament expert en arquitectura o en urbanisme? O quines zones, quins àmbits de la ciutat t'interessen més en aquest sentit?
Jo crec que Això ho veus molt quan has estat fora. També ho dic una mica, diguéssim, com una percepció una mica personal. O sigui, sempre trobes més orgullós quan estàs a fora que quan estàs a dins. Quan estàs a dins és més crític, en el sentit que et trobes a faltar certes coses. O... Però quan te'n vas a fora t'adones de la gran qualitat urbana que té Barcelona, que és segurament l'herència de polítiques molt diverses però molt consistents. No? Per exemple, hi ha una gran cultura de la ciutat sobre l'arquitectura i l'espai urbà públic. Amb totes les diferències polèmiques que hi han, en el fons aquestes polèmiques es reflexen que tothom se sent partícip.
Que hi ha molta gent pensant-hi i que tothom, molta gent té una opinió.
Clar, perquè se'l senten pròpia. I això no és una cosa que es troba a moltes altres ciutats. Vull dir, és una cosa bastant única amb la intensitat que es troba a Barcelona. I això jo crec que és un símptoma que a vegades el trobem com molt polèmic, molt sorollós, molt difícil de trobar consens, però que també reflexa una mica la cura i l'estima de la ciutadania per l'espai on viu, no? Mm. Amb el que jo crec que això és, Barcelona és una ciutat que tothom percep, diguéssim, una mica com seva, diguéssim, i això ja és bo, i després com copartícip de que l'ha de curar, l'ha de cuidar, no?
I això et deia, quina zona de la ciutat trobes, de totes les zones que estan vivint grans transformacions, mm-hmm. Quina zona de la ciutat t'interessa més o quina veus que va més ben encaminat del que hi està passant?
Sí, bé, jo crec que hi ha grans oportunitats i reptes que es vehiculen, per exemple, en problemes urgents de la ciutat. Un és el gran patrimoni, diguéssim, industrial o postindustrial, com s'ha de transformar, reciclatge de grans peces. Mm. Per exemple, les tres xemeneies és un gran àmbit de transformació immediat que serà palès. Diguéssim, la importància que tindrà com a model gairebé. Eh? I això no és únic de Barcelona, també passa en altres ciutats europees, però a Barcelona jo crec que és una de les grans, diguéssim, patrimonis que hem de cuidar i que hem de reflexionar entre tots. Sí. Un altre àmbit és el del model de mobilitat. I això és evident que no és tant una peça, sinó és més aviat un fenomen, però que està en contínua discussió i continuaran discussions els propers anys. I també és partícip de... un debat internacional sobre aquest tema, no? O sigui, a Nova York acaben de posar un peatge intern a la ciutat, a Londres ja fa el temps, i aquí tota la discussió sobre la mobilitat ha sigut la que ha portat d'una manera més visible el debat polític mm-hmm. en els models urbanístics, de model urbanístic, no? I després l'habitatge. Jo crec que l'habitatge és un dels temes fonamentals de la ciutat en els propers anys, i jo crec que estem en una posició de, diguéssim, d'una bona disposició per al talent jove que hi ha, diguéssim, d'arquitectes fent habitatge, i perquè hi ha administracions que, tot i les dificultats econòmiques de desenvolupament, etc., han apostat per cert tipus d'innovació habitacional. Jo crec que això també és bastant únic de Barcelona. Per tant, jo crec que estem en disposició, tot i ser crítics i demanar més, de també tenir cert tipus de capacitat de reconèixer allò que està en marxa, que crec que, tot i ser fons de debats profuns, és una oportunitat per transformar la ciutat en el bon sentit de paraula. Mm-hmm.
Abans d'entrar en la qüestió de la digitalització, de la intel·ligència artificial, que ens agafarà bona part del gruix de l'entrevista, com que hi has insistit un parell de vegades que amb la diferència de viure particularment als Estats Units, perquè hi has ensenyat, em sembla que era que és a Chicago, oi?
Sí, a Chicago i a Boston.
A Chicago
sí.
I a Boston. Què n'hauríem d'aprendre? O què... Fem al revés, no? Perquè tu dius que és el... estant allà has valorat millor Barcelona, trobant-la a faltar. Però què podríem aprendre nosaltres en la governança de la ciutat?
Bé, la governança de la ciutat no t'ho sabria generalitzar molt bé així com a curt pla. Jo crec que hi ha moltes coses a aprendre, diguéssim, als Estats Units, moltíssimes. Una de les coses que... Bé, sí, als Estats Units, com tothom sap, diguéssim, que hi ha estat, és un país molt divers, no? Per la qual cosa no puc generalitzar gaire.
Sí, sí.
Però, diguéssim, però, per exemple, l'àmbit d'investigació universitari, que implica cert tipus de desenvolupament de coneixement i també cert tipus de participació en el debat públic, és un país molt, molt obert, molt vinculat a la captació de talent internacional, amb molt pocs complexes, diguéssim, amb una capacitat d'apropiar-se, però també de reconèixer i d'integrar, diguéssim, coneixement desplegat a tot el món. Jo crec que això és una cosa que hem d'aprendre aquí, diguéssim, aquesta cosa de l'apertura...
La recerca universitària, la lligadura dels àmbits de recerca amb les...
Però que al final, clar, aquesta recerca universitària també el que fa és també desplega la seva diversitat a la societat, diguéssim, no? En el debat públic i en la participació a les agències culturals, institucions, i és una societat absolutament, en aquest sentit, oberta en molts àmbits. Parlo sempre d'un estrat determinat social, vull dir, perquè té molts conflictes d'integració en altres. però en aquest aspecte jo crec que hem d'aprendre molt, diguéssim. Aquesta idea de que hem d'estar mirant cap a fora i acollir de fora allò que és bo perquè incorporar-lo com a propi, no? Això és una cosa molt americana i crec que podíem aprendre moltíssim d'ells, per exemple.
Molt bé. Parlem de la ciutat digital, de com l'internet pot ajudar a millorar la gestió d'una ciutat o l'urbanisme, l'arquitectura, etc. Potser ja fa 20 anys una mica més que es parla d'aquest concepte de les smart cities, no? Les ciutats adaptades a la tecnologia i que la fan servir per ser més eficaces. Com ha evolucionat aquest concepte els últims anys? Com de passat de moda està per als qui, sobretot polítics, que continuen parlant de smart cities?
Bé, jo crec que com aquest tots fenòmens complexes, a vegades simplifica molt el fenomen, no? L'smart city, en el fons, té moltes capes a dins. Bàsicament, jo el que m'agrada pensar, que no tothom pensa igual, parlo de la meva opinió una mica personal, és que l'smart city no és un fenomen, diguéssim, compacte o coherent, sinó que bàsicament el que vol reflexar és la idea de que la digitalització és un règim que afecta tota la ciutat, no? I això inclou algunes coses que són potencialment molt positives i d'altres que són un repte important. Una de les coses que segur que tothom, des de diferents àmbits i disciplines, ha començat a pensar és que la ciutat no es pot pensar sense pensar en les dades. O sigui, com les dades que generem nosaltres, que ens informen i que ens condicionen, han de ser, diguéssim, matèria de pensament, de disseny, de gestió política, de gestió econòmica, etc., no? De gestió social i sobretot també de vigilar els perills que implica cert tipus de gestió de dades, no? I això és una de les coses que Smart Cities va posar sobre la taula de manera directa, diguéssim, que hi havia molts interessos econòmics perquè és una nova economia, però també hi ha molts reptes de tipus polític, social, tècnic i jo diria també de disseny. Vull dir, llavors, tot això està inclòs dintre del que és la gran bandera dels Smart Cities, del qual jo crec que s'ha anat una mica capitalitzat pel tema del mercat, diguéssim, del desplegament de tecnologies determinades a dintre del que és la gestió de la ciutat, però la part que a mi m'interessa és la part més com conceptual i de reflexió, diguéssim, no? Què vol dir pensar avui des del que és el règim digital el desplegament de l'arquitectura, del disseny, de la ciutat, no? I és una pregunta complexa que té moltes, moltes...
Doncs anem ramificant. Sí. Més enllà del tipus d'economia i del model de negoci que ha generat al voltant, hi ha una qüestió que és, evidentment, tot això que deies tu, de l'optimització de la informació, i hi ha aquestes externalitats negatives que ens podem anar trobant. Quines són aquestes externalitats negatives?
Bé, més que negatives són reptes, no?
Reptes,
vull dir, clar,
sí.
Perquè depèn de com es facin servir, vull dir, poden tenir una condició... O sigui, un evident és el tema que comentàvem de les dades, diguéssim, que hi ha un problema de gestió de la privacitat, de la, diguéssim, de l'ús, de la comercialització de dades, i també hi ha un problema del que ara en aquests moments es parla moltíssim, no?, dels models d'intel·ligència artificial, el biaix que implica cert ús de les dades en l'entrenament de certs models. Això, clar, en el camp social és molt delicat i per tant s'està fent, jo crec, un esforç important normatiu i legislació per controlar una mica i per poder regular una mica tot aquest repte. En altres camps no és tan problemàtic. Jo sempre dic que el biaix, per exemple, que és un problema, diguéssim, de com les dades d'alguna manera reflexen els problemes, però també les virtuts de certes coses, en el camp del disseny no té per què ser problemàtic, perquè al fons és establir unes jerarquies o uns desitjos de com vols que el model funcioni en el cas de la intel·ligència artificial. I llavors jo crec que aquests reptes canvien molt depèn del camp del que estem parlant. En el camp, diguéssim, de la privacitat i del camp de les dades socials és molt delicat. En el camp del disseny, jo crec que hi ha problemes d'autoria, diguéssim, de dret d'autor, de propietat, etc. Però no té els mateixos reptes que tindria en el camp de les ciències socials, per exemple.
Suposo que hi ha una qüestió que, per exemple, es va veure molt durant la pandèmia, no? Que hi va haver-hi una gran confiança i una gran delegació de la funció política en experts i en tècnics molt que coneixien molt l'epidemiologia i la manera de lluitar contra un virus i de què s'havia de fer des del punt de vista més lògic i científic. Però la funció d'un polític és una altra, que és combinar aquesta mena d'instint lògic amb les necessitats de la població, amb els menors de vegades, assumir que la societat paga un preu perquè moralment vol protegir una cosa o èticament vol protegir una cosa. Entenc que també hi ha aquest desafiament, no aquesta necessàriament externalitat negativa, però aquest desafiament en començar a fer servir la intel·ligència artificial perquè ens digui què hem de fer urbanísticament o què hem de fer en termes de planificació territorial, o no? Que no sé si arribarà un moment en què aquesta intel·ligència artificial estigui prou preparada com per assumir la part política i humana del que implica gestionar tot això.
Bé, i vull dir, jo crec que hi ha, bueno, en el camp de, diguéssim, de la intel·ligència artificial, la part que jo toco, diguéssim, que és més vinculada al disseny i l'arquitectura, però en molts àmbits hi ha aquesta mena com de doble també de, diguéssim, narrativa, no? Per un costat hi ha el problema de l'optimització, que són models que poden optimitzar i, per tant, poden incorporar cert tipus de dinàmiques d'estalvi, de cert tipus de despesa intel·lectual i d'hores en coses que són automatitzables, per exemple, però després hi ha tot un altre carril que també és, per mi és molt interessant, que és com el que jo li dic la musa invisible, no? Que és bàsicament és que t'informa o t'ajuda a pensar d'una altra manera. O sigui, no és que et desvinculi de la teva responsabilitat, sinó que fa que et condiciona la manera de pensar, i aquest condicionament no té per què ser negatiu.
Clar.
El que fa és que obre oportunitats que potser no veies. No?
Una canvia coses... el punt de vista, et dona una perspectiva
totalment,
diferent.
Totalment. Una de les coses que fa molt bé aquests models és, per exemple, em fan emergir patrons que els humans no som capaços de veure, perquè té una gestió de dades determinats, etc. I això, per exemple, no té per què ser negatiu, perquè el que fa és que et permet pensar d'una altra manera. No? I en aquest sentit, sempre és com un equilibri inestable entre, diguéssim, quan les responsabilitats es deleguen o quan les responsabilitats s'amplien, no? I llavors, jo sóc optimista en el sentit de que, al final, el que fa és que incrementa la teva obligació de posicionar-te com a agent, diguéssim, com a autor, com a polític, com a tècnic, determinat per una tecnologia que no té per què desvincular-te de la teva responsabilitat, sinó que te la pot ampliar.
Sí, suposo que una part molt important de la teva feina pedagògica és combatre aquesta mena de por que regna últimament sobre la intel·ligència artificial i els problemes que ens pot portar sobre, com si ens hagués de pràcticament destruir com a espècie, no? És a dir, com integrar-la només com una eina més?
I no... intento matitzar una mica els discursos tan catastrofistes com també els diguéssim, els que són més... diguéssim, propagandístics, no? I sí, matitzar una mica la complexitat del problema i les oportunitats que em porta, no? Jo crec que és interessant, vull dir, parlar-ne amb tota la seva complexitat i evitar discursos que redueixin el potencial, però també que amaguin els reptes que implica, no? Els projectes.
Podem aterrar una mica o concretar una mica amb exemples més evidents què implica l'ús de la intel·ligència artificial en arquitectura, perquè hem parlat de l'optimització de les dades, hem parlat de l'automatització de certs processos, de veure patrons, has anat posant molts exemples, però perquè ens ho puguem imaginar els oients i jo mateix, que som la majoria segurament illetrats amb la matèria, com s'aplica la intel·ligència artificial avui en dia en la construcció d'un bloc de pisos o en la rehabilitació d'una casa o en, no ho sé, l'ordenament d'un carrer?
Bé, és un camp molt emergent, o sigui, la seva aplicabilitat diguéssim, està en fase molt tentativa, diguéssim, molt, molt parcial. Jo crec que hi ha dos vessants. Una és la que incorpora el mercat més tècnic, que vol dir, per exemple, paquets de programari, diguéssim, comercial, que fem servir els tècnics, que incorporen molts aplicatius vinculats a l'intel·ligència artificial a nivell de generació d'imatges, generació de textos, com el ChatGPT, doncs això en el camp tècnic comencen a haver-hi dintre el que és el mercat comercial dels programari que fem servir els tècnics, aplicatius que ajuden una mica al desplegament de cert tipus de desenvolupament tècnic. Això és un carril que va molt ràpid perquè té l'empenta del mercat, diguéssim. I després hi ha un altre que va una mica més lent, però que és més profund, que és la conceptualització de com pensem els tècnics els projectes. Que aquest no és tant d'optimització, sinó és gairebé al revés, és de problematització d'allò que volem integrar dintre un projecte. I aquest és més experimental, i aquest jo crec que està més vinculat a l'àmbit més, si vols dir-li, acadèmic o cultural, i aquest és molt incipient en l'àmbit local. No? Jo crec que té un recorregut molt gran, i nosaltres estem fent a l'Escola del Vallès experiments al voltant d'això, però ja són programes molt experimentals, on estem intentant, per exemple, doncs un exemple. Ara estem fent un projecte per la Bienal de Venècia, que és el resultat d'un projecte de recerca, on fem és visualitzem i estudiem tots els concursos d'habitatge social que s'han fet a Catalunya i als Balears els últims anys, i el que fem és, com en els concursos hi ha moltes propostes mai construïdes, no? Perquè la comunitat d'arquitectes proposa moltes idees i després es construeix una o dues. Doncs el que fem és, aquest repositori que està a l'administració amagat, el reciclem i fem entrenaments de models d'intel·ligència artificial per poder després habilitar aquests models perquè els tècnics que estan fent nous projectes tinguin més capacitat d'especular amb intel·ligència que s'havia amagat en els calaixos de l'administració a través d'aquests concursos, no? Per tant, és un àmbit molt més especulatiu, molt més, si vols dir-li, reflexiu, perquè el que fa és com intenta reciclar intel·ligència que s'havia quedat com a dintre en aquests processos públics vinculats a l'habitatge social, no? Doncs hi ha, per això dic que hi ha dos carrils, un com més vinculat a l'optimització del mercat i altre a l'àmbit més de la reflexió i l'especulació arquitectònica.
Però sempre es tracta de coses, si ho entenc bé, sobretot procedimentals o de millorar coses que ja han passat el primer punt bàsic, que és la creativitat de l'arquitecte o de l'estudi d'arquitectes o dels urbanistes. Bueno,
condiciona molt la creativitat, perquè el que fa és que això ho incorporem dintre els primers passos del procediment, però sí que té un component metodològic aquest especulatiu. Clar. Hi ha una part que no he comentat encara que també ara té molt impacte, que és el de la comunicació. Diguéssim, tota la generació d'imatges, diguéssim, tota la generació de productes que ajuden a comunicar projectes que són a vegades difícils de comunicar perquè són processos complexos de desplegament d'un projecte, per exemple, en el temps, no? Doncs ara podem simular, tenir capacitat de simular prediccions.
Els renders mateixos de les superilles, per exemple, que, en què tu anaves durant mesos i mesos passejant pel costat dels...
Clar, tot això tenim un potencial que abans no teníem, que és fer prediccions una mica més fonamentades, diguéssim, no? I això són àmbits com diferents, no? O sigui, per això dic que és una mena com de... Quan parlo a la musa vol dir que cadascú una mica es deixa estirar cap a l'àmbit on treballa. Clar. I és molt transversal.
Dius, és una cosa molt incipient encara, però hi ha alguna ciutat, no ho sé, asiàtica, diria el meu prejudici, o nord-americana o el que sigui, que ja està fent servir de manera molt més avançada que nosaltres aquesta mena d'estratègies? O tothom va més o menys a la...
Bé, hi ha molts anuncis, diguéssim, que sempre hi ha uns anuncis com molt, diguéssim, sorollosos. Jo crec que són, diguéssim, aportacions parcials, diguéssim. De manera integrada costa molt de visibilitzar, però sí que hi ha... Però... Això també passa aquí, quan diuen, no, és que estem fent servir càmeres intel·ligents, doncs aquí hi ha aplicatius que tenen vinculació amb intel·ligència artificial, no? Per exemple, en la gestió del tràfic, o en gestió... Tot això ja està, diguéssim, ja s'està utilitzant. S'està incorporant models de predicció al comportament tèrmic de les ciutats, per exemple, a partir de sensoritzacions. I tot això, Barcelona en té, Madrid en té, i les ciutats asiàtiques en tenen. Clar, hi ha gent més vinculada, sobretot a àmbits asiàtics, és cert, a desplegaments més tecnològics, més integrals o més inversió. O, per exemple, a Suïssa hi ha una molta inversió pública en construcció de dades, de bases de dades públiques, per poder fer recerca. Que això és una cosa que nosaltres hauríem de fer més, un dels reptes, no? És com organitzem les dades que permeten en aquests models treballar. I això hi ha, per exemple, a Suïssa té una base de dades públiques molt potents perquè porta molts anys invertint en visibilitzar allò que s'està fent, com es converteixen en dades que serveixen pels investigadors i pels tècnics i pels polítics, diguéssim, gestionar el futur, no? Des del seguiment del comportament d'edificacions a comportaments on valors d'ús dels usuaris de cert tipus d'espais públics permeten després prendre decisions de gestió pública. Llavors, clar, hi ha països que sí que tenen més inversió que nosaltres, però no vol dir que tothom està una mica en una fase una mica de prova i error, eh? Vull dir...
Suposo que hi ha una derivada possible d'això també, que és la regulació, és a dir, que t'ajudi a fer una part, no només la regulació en termes de continguem l'esclat que pot fer aquest model d'intel·ligència artificial, sinó que ens ajudi a fer política, és a dir, que ens ajudi a la regulació i al control de les coses. Per exemple, pel que tinc entès, ja s'han fet servir de vegades o es fan servir programes d'intel·ligència artificial o programes molt avançats per revisar si algú s'ha construït un pis més en les obres que li havien permès de fer o si hi ha alguna cosa imprecisa en aquestes obres, no? Això sí que es fa aquí.
Sí, sens dubte hi ha la regulació és un... Però Sí, una de les vies de la regulació és el seguiment de la regulació, si s'ha complès o no. Però l'altre, jo crec que també s'obre un ventall d'oportunitats d'inventar nous tipus de regulació. O sigui, en el fet de que, que clar,
sí, sí, sí.
Vull dir que...
Sí,
llavors això, clar, jo no sóc un expert en les polítiques que estan, diguéssim, a la cuina d'aquestes coses, però m'imagino que és un dels grans potencials, però també en reptes, diguéssim, és qui regula i com es regula, no? L'incorporació d'aquests models de gran capacitat de gestió de dades, però també de gran capacitat de predicció, vull dir, també són parcials. Això també m'agradaria dir-ho. Vull dir, aquesta idea de que la intel·ligència artificial general, diguéssim, ja està en actiu, és una mica una narrativa que a vegades sentim molt, està molt lluny de ser així. Llavors, per tant, va per camps i va per carrils, i la normativa també, no? Hi ha normatives que són més fàcilment desplegables en aquest àmbit i hi ha altres que no, que no...
I els pròxims anys anirem creuant un carril amb un altre i a poc a poc...
Correcte, sí.
Hi ha un àmbit de l'arquitectura en què potser és interessant també l'ús de la intel·ligència artificial els pròxims anys, que és la rehabilitació de molts edificis, no? Per exemple, aquí a Barcelona és un problema greu que tenim, que els temps vinents haurem de rehabilitar en termes de... aïllament tèrmic, en termes d'aprofitament energètic, de moltes històries, molts edificis de la ciutat, i és una feinada que tenen les institucions absolutament desproporcionada i colossal, que fa la sensació des de fora, per als qui no dominem la matèria, que s'estan anant a poc, perquè els fons europeus suposadament havien de servir per això, però en realitat tampoc no s'han concretat gaires avenços. Com pot servir la intel·ligència artificial per passar aquesta prova de foc?
Bé, m'imagino que hi haurà camps de treball, de nou, estic especulant, perquè no és que conegui casos concrets que s'estigui desplegant amb tota la seva potència, però m'imagino que hi ha casos que tenen a veure amb l'anàlisi i la sintomologia, o sigui, com aconseguir fer una mena d'anàlisi una mica més complexa, però també més exhaustiu de la situació actual, a partir d'anàlisi d'imatges, vull dir, per exemple, reconeixement de patologies... I després hi ha una part més d'intervenció, de modificació, que aquest té a veure, doncs, potser en procés d'optimització de, diguéssim, de tant de disseny com de producció, diguéssim, de construcció. Jo crec que això són reptes, o són carrils també que requeriran investigacions i aportacions diferents. Un seria com analitzar la situació actual, diguéssim, quin és el camp d'habitatge o el camp de teixit urbà que requereix intervencions i quin tipus d'intervenció requereix, i això es poden fer en processos de reconeixement d'imatges, satelitals, aprofitant bases de dades no pensades per això que es poden reconstruir en aquests termes, per exemple, Google Street Views i coses d'aquestes, no?
Sí, sí.
I després, un cop fent feines de reconeixement i és intervenir més d'una manera més certera a partir de processos que ens ajuden a mica a analitzar aquesta gran quantitat de dades que haurem de fer servir, no? Són processos que jo no conec encara estiguin en marxa, però m'imagino que tenen potencial.
Està bé fer l'exercici d'imaginar-nos com podria
funcionar. Potencial sí. D'aquest tipus, sí.
Com és que, com a arquitecte, et va interessar tant aquesta part digital?
Bé, a vegades són coses casuals, gairebé biogràfiques. Jo vaig acabar la carrera aquí a Barcelona... I vaig obtenir una beca per anar-me a estudiar fora. Llavors me'n recordo que en aquell moment una de les figures de referència arquitectònica aquí, que era Enric Miralles, que ja fa molts anys, em va preguntar, bueno, era professor meu, i jo tenia aquesta oportunitat d'anar fora, i li vaig preguntar, escolta, on vaig estudiar? I em va dir una cosa molt interessant, em va dir, mira, si vols fer una cosa com la que has fet aquí, però potser més internacional, més recorregut, diu, vés-te'n a Harvard a fer un màster, i diu, si vols fer una cosa que no has fet mai, vés-te'n a Columbia, Nova York. I me'n vaig a Columbia, Nova York. I allà feien un projecte experimental, que aquí també es feia a Barcelona, però en una escala molt més petita, que era la digitalització. Era un moment de canvi de règim digital. Llavors, a partir d'aquí em vaig interessar, vaig veure un potencial, i després, durant tots els anys des de llavors, he anat, diguéssim, aproximant-me des de diferents perspectives en el problema.
Ho dic perquè, com que també ets professor, no sé si sents que caldria aplicar alguna mena de... o ja s'aplica un programa transversal per tornar experta en l'ús d'internet i en l'ús de la intel·ligència artificial tota aquella gent que es dedica a l'arquitectura, a l'urbanisme, a la planificació territorial.
Sens dubte. Jo crec que és un... Bueno, jo vaig, de fet, vaig retornar a Barcelona amb un programa que intenta, o sigui, amb una proposta, diguéssim, accentuar una mica la formació integral de...
Perquè anem peixos, entenc, amb això.
Anem una mica peixos, sí, sí. I jo crec que ara s'està fent més esforços, s'estan accelerant esforços. Ara, per exemple, al Vallès tenim un programa de digitalització que es diu Galàxia Aprenentatge, on intentem incrementar el coneixement, però jo crec que hem de fer un esforç al respecte, sí.
Acabem amb un exercici que fem sempre també. Imagina't que demà o demà passat de cop i volta et fan alcalde de Barcelona o que et fan regidor. Si tothom diu el mateix, no, jo diria, el primer és que diria que no, però és un exercici, ja ho sé, banal, però sempre surten idees molt interessants d'aquí. Imagina't que et fan o alcalde o regidor de digitalització, intel·ligència artificial i, jo què sé, i transparència, que sempre va junts amb un altre àmbit, aquesta mena de regidories. Et deixo triar. Quines són les dues o tres o quatre primeres coses que faries, que tinguis al cap, que et surtin ara de seguida que hi pensis?
Bé, jo crec que hi ha coses que ja s'estan intentant, eh? Vull dir, no soc molt innovador. Jo crec que faria un grup d'experts que ajudés a assessorar a la gestió política més professional.
Diguéssim. Perquè tots diguéssim les tres o quatre primeres coses que farien.
No, perquè hi ha perspectives molt diferents i perquè hi ha coneixements molt... els arquitectes tenen molt... Diguéssim, una de les virtuts que a mi m'agrada sempre explicar dels arquitectes, perquè em convé, però perquè jo crec que és certa, és que som integradors d'especialitats. O sigui, hem de treballar amb gent molt especialitzada i hem d'aconseguir que la seva integració tingui sentit i tingui un valor afegit. No? I per tant, en aquest sentit, juga un paper entre comissari cultural, crític, tècnic, i tenim una meravellosa tasca, que és integrem àmbits de tipus social, polític, cultural, estètic, de disseny, enginyeril, etc. Doncs jo crec que l'alcalde hauria de tenir una mica aquesta percepció arquitectònica, diguéssim, que és integrar coneixements molt especialitzats afegint-li un valor afegit, no? I doncs, en aquest sentit, jo faria que l'alcalde fos un bon arquitecte.
Perfecte. Doncs no sé si anem gaire ben encarrilats cap aquí.
Perquè... Bé, no sé. Però... Jo crec que m'has demanat una hipòtesi de treball.
Està. Molt bé. Lluís Ortega, moltes gràcies per venir a Santa Eulàlia.
Gràcies a tu.
La conversa.
Gràcies a tu.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.